Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 3, us informa Sandra Gómez. Els locals d'oci nocturn de Catalunya preveuen aconseguir una facturació rècord durant les vacances de Setmana Santa, tot i l'augment de preus i la falta de personal. Segons ha ressaltat aquest dilluns la patronal FECASAM, s'espera fins a un 200% més d'activitat que en un cap de setmana normal per l'arribada del turisme i l'ampliació horària. Tanmateix, els empresaris del sector veuen possible millorar les dades de l'any passat i incrementar un 10 o un 15% la facturació del 2019. El president de l'entitat, David López, ha afirmat que els locals els més afavorits seran aquells ubicats en poblacions de costa. A Barcelona, els locals dependran en molta part del turisme, ja que molta gent local sol aprofitar aquests dies per marxar, ha sentenciat. Laura Vilagrà, per la seva banda, ha assenyalat que no es pot allargar la situació d'interinitat i que s'han de prendre les mesures que calguin quan ha estat preguntada per la petició a la presidenta de Junts, Laura Borràs, de ser restituïda de les seves funcions malgrat la sentència condemnatòria del Tribunal Superior de Justícia.
Bé, la setmana passada vam conèixer la sentència i la sentència des del punt de vista doncs, de fets acreditats és clara i en aquest sentit doncs, també el reglament del Parlament és clar. Ara no es donen les circumstàncies perquè la presidenta Borràs doncs, tornés a tenir la presidència i per tant aquí també tothom ha d'estar a l'alçada i no podem allargar aquesta situació doncs, d'interinitat i per tant s'han de prendre les mesures que calguin.
Vilagrà creu que la decisió dels tribunals és clara des del punt de vista de fets acreditats i això l'ha portat a demanar que tothom estigui a l'alçada. El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que el del PSOE és l'únic projecte polític que existeix a aquest país. L'endemà de l'anunci de la candidatura de la seva vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, a la que no ha citat en cap moment, ha preferit contrastar la seva proposta amb la del soroll de la dreta i l'extrema dreta.
Porque somos efectivamente el proyecto político que necesita el país, y por cierto, el único que existe en el país. Porque, antes lo ha dicho Emilio, en relación con el tipo de campañas que hace la derecha o la ultraderecha, pero también en cuanto a la capacidad de hacer ruido, de no decir nada, de solamente insultar por parte de la derecha y la ultraderecha. Así que si hay un partido político con un proyecto político, y también con cuadros, con equipo y con programa, ese es el Partido Socialista Obrero.
Aquestes declaracions les ha fet en un acte a Albacete amb 650 assistents on ha demanat el vot pels candidats socialistes a les eleccions del 28 de maig. El Consorci del Barri de la Mina ha aprovat un nou projecte d'expropiació de l'edifici Venus que actualitza, substitueix i millora substancialment l'aprovat el 2009. El text ha de permetre fer efectiu l'enderrocament de l'edifici amb garanties de reallotjament per les famílies que l'habiten. El pla de 2009 implicava uns desemborsaments que una part important del veïnat no es podia permetre. El desacord va desembocar en un procés judicial llarg i complex que, juntament amb l'evolució del context econòmic i els canvis normatius dels anys en matèria d'habitatge o urbanisme, ha portat el Consorci a aprovar un nou projecte adaptat a la realitat del 2023. En la plana internacional, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmat que l'adhesió formal de Finlàndia a l'OTAN es produirà aquest dimarts. En la roda de premsa, el dia abans que es comenci la reunió de ministres d'exteriors de l'Aliança a Brussel·les, Stoltenberg ha anunciat que dimarts es conclourà el procés d'entrada de Finlàndia. L'Aliança té previst escenificar l'adhesió del país en una cerimònia a la qual assistirà el seu president Sauli Niinisto. En l'acte s'alçarà la bandera del país a la seu de l'OTAN a Brussel·les. Finlàndia es convertirà així en l'aliat número 31. I en esports, fa uns minuts s'ha fet efectiva la cessió del que fins ara era l'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, després de perdre les últimes 4 jornades de Lliga. El club ha informat en un comunicat que la decisió s'ha pres per intentar salvar la categoria. Martínez s'ha acomiadat en roda de premsa i s'ha mostrat trist, però ha dit que l'Espanyol no s'hauria de trobar en aquesta situació i que assumeix la seva responsabilitat. Ara tot apunta que el substitut a la banqueta serà Luis García, exjugador del club. L'Espanyol ara mateix és 17è a la Lliga i avui podria entrar en zona de descens. I matí d'acomiadaments perquè el tècnic del Valladolid, José Rojo, més conegut com a Pacheta, també ha estat cessat després de la derrota per 6-0 d'aquest diumenge contra el Madrid al Bernabéu. Una decisió difícil, ha assegurat el club en un comunicat on recorda que el tècnic va aconseguir l'ascens a primera amb només un any i per la via d'accés directe. I en motor, l'italià Marco Bezzecchi ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi de MotoGP de l'Argentina al circuit de Termes de Riohondo. Aquesta victòria el col·loca provisionalment com a líder de la categoria reina. Johan Zarco ha estat segon i Àlex Márquez, que sortia des de la pole position, ha finalitzat en tercera posició. La pluja ha dificultat la cursa a alguns pilots, com és el cas del vigent campió Pecco Bagnaia, que ha relliscat durant la 18a volta i no ha sumat cap punt per primer cop a la temporada. La propera cita serà el cap de setmana del 14 al 16 d'abril al GP de les Amèriques.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, avui és dilluns 3 d'abril, dia entre setmanes, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que avui no hi és, però que no us vol deixar orfes de tarda, i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. I avui a La Caravana, quins són els millors moments en ruta? Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda, avui recuperarem l'entrevista a la periodista i escriptora Elisenda Roca, que ens va venir a presentar el seu últim llibre, Animal Ferit. També escoltarem el reportatge de Ruth Caral sobre la precarització de les plataformes digitals de distribució com Amazon i a la cantautora Selma Bruna, que ens va presentar el seu primer disc en solitari, Dorsal. A més, també parlarem sobre videojocs cooperatius, descobrirem el cas del Cartel del Golf i parlarem amb el cuiner Raül Balam sobre el seu últim llibre, Enganxat.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
La Caravana, amb Joan Trias.
Tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem per rebre una de les periodistes més reconegudes del panorama nacional, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que d'Elisenda Roca, coneguda per ser una de les veus del programa de televisió Saber i Ganar. Elisenda Roca també destaca per la seva llarga trajectòria com a periodista, fent col·laboracions com a productora i directora, i on per ser ha obtingut diversos premis. Però encara hi ha més, perquè després d'escriure més de 43 llibres per infants i joves, ara no fa ni un mes que s'ha estrenat amb la seva primera novel·la per adults, Animals Ferits. Una novel·la on retrata la crisi vital d'una dona de mitjana edat que se separa i la d'un home que enviuda. En ella, diversos personatges acabaran trobant-se lluny de la ciutat, aixoplugats per una història inesperada del passat.
Elisenda Roca, molt bona tarda.
Gràcies per convidar-me. Bona tarda.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de...
Elisenda, com estàs?
Doncs estic molt feliç perquè... Ostres, el llibre ha començat a caminar sol. Clar, escriure és una feina molt solitària i aleshores el que vols és que rebre una mica d'inputs, una mica d'opinió i com s'ho han passat i si han patit. Com qualsevol manifestació artística, la literatura ha de causar impacte o és igual, o ràbia, o t'ha de fer plorar, o t'ha de fer riure, t'ha de crear algun tipus d'emoció. I amb Animals Ferits està passant. I ara m'està arribant ja... gent, lectors i lectores, que l'han llegit i que han entrat en aquest camí d'alliberament cap a aquesta casa perduda enmig d'un bosc on van passar tantes coses al passat i ara és un projecte de futur per tants animals ferits.
De seguida parlem del que va aquest llibre, Animals ferits, edicions 62, escrit per Elisenda Roca abans, però sí que et volia preguntar, ens ho deia la Núria, 43 llibres per sí. infants i joves, i de cop, un bolet. Novel·la per adults.
Bé, és un bolet, és un bolet que ja estava conreat feia temps, eh? Sí? Era un bolet que estava, sí, estava, diguem, esperant sortir. No ha sortit així espontàniament, però, ai, mira, ara... No, això dels llibres em fa gràcia que m'ho diguis perquè és una pregunta, jo faig fòrums infantils amb canalla i aleshores sempre em pregunten quan vas començar a escriure? Quants llibres has escrit? I em pregunto, i clar, jo no els havia comptat i un bon dia vaig a comptar-los perquè clar, és una pregunta que, recurrent que em van fent i estan molt interessats. Quants llibres has escrit? I un dia vaig a comptar-los i aleshores vaig començar a comptar tots els llibres i eren exactament 43 llibres i aleshores em vaig adonar que potser eren molts perquè quan deia 43 feien alça! I deia, potser sí que són molts, però clar, no te n'adones, perquè tu vas fent i vas creant i vas treballant amb grans il·lustradors, il·lustradores i gaudeixes de la teva feina, però no és conscient que n'has fet 43. Bé, doncs, fa pocs anys, res, dos anys, amb la Maria Ripoll vam escriure Dues dones nues, que és un llibre de relats per adults, no per nens, on hi ha 27 dones algunes inspirades en dones reals que a qui donem veu, no? I va anar molt bé i vaig dir, ara és el moment de rescatar aquell projecte que vas començar a escriure amb 42 anys i ho vas deixar per allunyar-te una mica de la història, no? I agafar perspectiva. I el 2021 vaig dir, ara és el moment. I el vaig agafar i vaig haver de canviar coses perquè tecnològicament en 10 anys ha canviat tot.
Clar, això t'ho va dir, eh? Agafes el projecte i dius, ui... Bueno, això, qui ha de canviar coses... O qui...
Sí, no? O sigui, els sentiments, les emocions segueixen sent les mateixes. El problema és que, clar, ja no hi ha contestadors automàtics i telèfons amb fils. Vull dir, ja no hi ha heraldos. M'entens?
No, aleshores... Perquè a vegades, si tenim un diari personal, fem-ho que val molt la pena, eh? Llegir el que vam escriure fa 10 anys...
Ah, no, sí, clar, és un exercici curiós,
és
això.
És curiosíssim.
Sí, jo no he estat mai, de fer diaris, mai de la vida. Mira que m'agrada escriure. Jo escrivia contes, escrivia històries, però no feia cap diari personal, querido diario, no. Però, en canvi, sí que escrivia històries que... Era com un entrenament, jo crec, no me n'adonava, eh? Però bé, això, sobretot això, vaig haver d'adaptar-me i dir, escolta'm, els mòbils ja no són Nokias, ja no és una BlackBerry, ja estem parlant de smartphones, en fi, de rellotges, vull dir, de rellotges que truquen a través del rellotge, aleshores anem a actualitzar-ho. Perquè volia, m'interessava molt, contemporanitzar-ho, és a dir, que fos realment ara i en aquest moment.
Animals ferits, una història, t'anava a dir una història dura, no, una història duríssima.
Una història dura per molts personatges.
Vàries històries duríssimes.
Sí, perquè des de la primera, que és molt rural, la del pagès, la del Ton...
L'home que fa forques.
Un ofici extingit, que és la de forcaire, amb un passat que li pesa fins a la Nora... que ha estat 15 anys al costat d'algú que no reconeixia com a agressor, sinó que, bueno, té mal caràcter, potser m'ho mereixo... Ella no reconeix com a víctima, ell tampoc es reconeix com a agressor, aleshores és una relació horrible, ara n'hi diuen tòxica, però és horrorosa, però, com tantes, no?, que l'Anna... L'Anna Molins, que comença a patir Alzheimer i que ha de viure en una residència perquè no pot viure sola, perquè té el que n'hi diu apagades, és a dir, uns blackouts que de cop i volta no recorda què ha fet ni on és. També hi ha l'Alícia, que és l'amiga de la Nora, que lamenta no haver-se'n adonat perquè això passa molt sovint i és que de portes endintre la Nora... pateix i plora, però de portes en fora ningú reconeix el que li està passant perquè ella no ho explica, ella no ho diu perquè se sent malament i perquè té l'autoestima per terra. El Daniel és un home enamorat de la seva dona i la dona d'ell meravellosament, però la dona doncs té un problema de salut i deixa orfes a dos nens i vidu aquest Daniel que té una ferida profunda, no? I la mare de la noia, la Isabel Clerc. Vull dir que són tota una sèrie de personatges que aparentment no s'haurien de conèixer mai i finalment es coneixen, no?
T'ho pregunto perquè ja ho has explicat a diversos mitjans, eh? Quan hi ha de la història de l'Hisenda Roca, Animals Ferits?
Bastanta, sí, bastanta. Per això necessitava agafar perspectiva, perquè em va sortir a raig i vaig dir necessito reposar-ho. Aleshores, sí, jo em sento una mica Nora. Nora són moltes dones, dones que jo conec i també hi ha una part de mi. El que passa és que ara amb la distància ho he pogut, diguem, pair amb molta més i escriure amb molta més tranquil·litat. No? Perquè efectivament quan tu vius una relació terrible on mica a mica, perquè és molt subtil, tot això comença molt a poc i aleshores és un menyspreu, un no vinc, un que no li agraden els teus amics, al final no li agrada el que llegeixes, el que mires, el que parles, el que dius, com ho dius, i aleshores això...
I ho justifiques, no?
Tu... Clar, la Nora i totes les Nores que hi ha en aquest món no es veuen com... No reconeixen aquest maltracte, és que és molt civilí. Són cops amagats, no són cops físics. No hi ha ningú que pugui dir què t'ha passat, he caigut per l'escala, no cola. Mm. Són cops que no es veuen. I aleshores això és molt difícil de defensar-ho i pot durar molts anys.
I per això necessitem Alícies, suposo.
Per això necessitem Alícies, i qui diu Alícies diu amigues, diu germans, i gent que t'estimi i que no et jutgi, i que no et digui, però com és que vas aguantar tants anys? Que això és un clàssic. Perquè des de fora, tu amb l'autoestima estupenda, tu sí que pots dir, prou, plego. Però quan ets dintre aquesta relació, costa molt... dir prou, plego, perquè et sents culpable també i penses, alguna cosa no estic fent bé, m'ho mereixo. És així, eh? És terrible, però és així. I aleshores, la gent que ho diu, crec que és molt frívol, la gent que diu, ai, doncs jo ja l'hagués deixat. Sí, troba-t'hi. Quan t'hi trobis, m'ho expliques.
Per què és tan difícil?
És molt difícil per això que et deia, perquè no estàs bé. No ets tu, en el fons. Ets tu de portes en fora, fas un paper de portes en fora i quan arribes a casa et vens la situació. I aleshores creus que això funciona així. I no funciona així. Mm. O sigui, no funciona així. Jo sóc una persona que mai he suportat la gent que crida. Mai. No, jo he estat dirigint programes i ningú del cap dels equips que ha treballat amb mi pot dir que sóc una persona que crido. Hi ha molta gent, companys de professió, que són dels que els agrada... Vinga, allò, quatre crits ben d'una. Jo no. És més, em poso malalta si m'he de barallar allò. És que no podria. Aleshores, les coses s'han de poder explicar amb calma i no cridar. Aleshores, quan et trobes, i més a casa meva, no és una casa on es cridi, ni ho ha fet el meu pare, ni ho ha fet la meva... Aleshores, trobar-te de cop i volta en una situació que et sorprèn, i que alhora després, de manera civilina, es suavitza, però aleshores, pum, hi torna, clar, et deixa molt descavalcada.
En aquest programa, abans m'agradava molt, perquè quan entrava la Hisenda a l'estudi comentàvem una mica com és fer un programa de tardes, i és la primera vegada que m'hi trobo, i li deia, l'estic disfrutant moltíssim.
A mi m'ha encantat treballar a la tarda.
Passen coses molt curioses. Una de les coses curioses que ha passat en aquest programa és que la Hisenda, dins d'aquest llibre, parla d'un art japonès que es diu Kintsugi. Fa dues setmanes va venir Laura Andrés, pianista, va ser professora
de Operación
Triunfo, sí. Que ha tret un disc que es diu Kintsugi.
No ho puc creure.
T'ho juro.
I la cançó, no ho sabia, li hagués dit.
La cançó que es diu Kintsugi és aquesta. És el Kintsugi, Elisenda?
Fa molt, eh? Perquè et quins... És una reparació. És una reparació en la qual no amagues les esquerdes, les escletxes, les ferides, les imperfeccions. Això ve del Japó, i el Japó... Clar, aleshores no hi havia ni Ikeas, ni aquest consumisme i aquest capitalisme que quan una cosa no va, doncs abans la reparàvem. Ara no, ara ja no hi ha locals de reparació. Se t'espatlla una cosa, te'n compres una altra. I és així, anem comprant i consumint i consumint. Això és l'anticonsum, això és la reflexió. Aleshores, al Japó, quan una peça de ceràmica es trencava, el que feien els artistes japonesos, no ho sabia fer tothom, eh? Era fer una pasta amb or i anaven enganxant les peces i tornaven a reconstruir la ceràmica i després l'envernissaven i aquesta peça adquiria una bellesa de la ferida, del dolor, de la trencadissa. Aquesta peça adquiria un valor nou. I això és el kintsugi, que és l'art de reparar, que és una mica de què va aquest llibre.
Exacte, precisament parles en aquest llibre de persones que es trenquen, no? De persones trencades, però també...
Viure és trencar-se, eh?
Viure és trencar-se, però és aixecar-se també de nou, no?
Sí, però vull dir que no costa... O sigui, no és fàcil, eh? Però sí. O sigui, viure és arriscar-te. I viure és trencar-te, perquè pots rebre cops de moltes menes. La traïció d'un amic, la malaltia d'una persona que estimes, la mort, evidentment, l'absència... Hi ha moltes maneres de trencar-te. I aleshores tot això són ferides que anem tenint i que hem d'anar guarint, hem d'anar curant. Això és així. Però viure és arriscar-te, i si no, mira, vés a una cova, allò que no toca ningú, queda't veient sèries, i aleshores allà doncs, no et passarà res. Però si surts i vius i et relaciones, que és per això que la humanitat és aquí i es relaciona, doncs sí, és probable que pateixis algun tipus de ferida. I aquí tots tenen ferides.
Tens la sensació que amb animals ferits també trenques certs tabús? Vull dir, fins no fa tant no es parlava tant de maltracte i sobretot no es parlava tant de maltracte psicològic, no?
Perquè estava assumit, perquè havies d'aguantar. Jo sempre recordo, fa molts anys, en el Telecupón, a la Carmen Sevilla, va durar mitja hora, perquè ja van veure que aquella dona no tocava vores i que no estava bé, però van intentar que la Carmen Sevilla fes com una mena de consultori. I aleshores recordo que va trucar una senyora dient és que mi marido me insulta, me pega, i la resposta d'ella va ser, com a dona d'aquella època, és a dir, una dona antiga, en un món absolutament patriarcal i masclista, va dir, bueno, mujer, lo que tiene que hacer es aguantar. I clar, no s'ha d'aguantar. Això, per favor, és un missatge que dono a tothom. No s'ha d'aguantar el menyspreu, els insults, els crits i aquesta mala vida que abans doncs es convivia fins al final dels dies. I ara, afortunadament, no. Jo crec que hi ha una cosa que em sorprèn molt, i és que hi ha dos tipus de gent jove. La que segueix aguantant, i aguantant que et mirin el mòbil i que et controlin i que on ets i què fas, i segueixen aguantant, i la gent jove que ha dit ni parlar-ne. O sigui, vamos, o cuines i espaviles i anem a mitges, o aquí no t'aguanto. És a dir, no hi ha un terme mig. Encara hi ha aquesta gent de 20 anys que segueix vivint com si, no sé, instal·lat a 1950.
Mira, ara t'anava a preguntar, com que deies que animals ferits l'has hagut d'escriure des d'una maduresa molt personal,
sí,
no? I per
sí.
Això t'has esperat tant i ha durat tant aquest procés, et volia preguntar si cal ser una persona o va dirigit a lectors certament adults, certament amb unes vivències per entendre-ho tot plegat, però ara em deies això i dic, potser li va bé també a aquests nanos de 20 anys, no?
I tant.
Perquè vegin certes coses.
No té per què... Sí, és a partir de... Jo el que vull dir és que ha de ser major d'edat per llegir aquest conte. Aquesta novel·la.
Estàs acostumada?
Sí, parlo de contes. Bé, de fet, són una sèrie de contes que es desenvolupen i es converteixen en una novel·la, perquè la literatura infantil no deixa de ser literatura, per molt que alguns li vulguin donar l'etiqueta de literatura, no sé, menor o de segona. La literatura infantil és aquella que fa lectors, o sigui que és importantíssima. Però sí, Animals ferits és... a veure, jo amb 20 anys no l'hagués pogut escriure, perquè encara no havia viscut moltes coses, perquè no hi havia experiència. Aleshores, la vaig escriure quan calia, i la vaig deixar reposar perquè calia, i la vaig reemprendre perquè ho necessitava, perquè els personatges, ja et dic, maldaven per sortir, volien sortir. I així ha estat. Ens hem oblidat del Cervantes, que també té una història que déu-n'hi-do. Vull dir que tots aquests personatges, aparentment, que no es trobaran, no s'haurien d'haver trobat mai, bum, es troben. I tots tenen un punt comú, que és que tots tenen ferides.
Tot just ahir ens visitava també Luz Gabán, guanyadora del Premi Planeta 2022, i li feia la mateixa pregunta, eh? Calen moltes més escriptores encara per seguir veient els ulls per seguir veient el món amb ulls de dona?
Jo crec que el que cal és bones escriptores com hi ha males escriptores, eh? Però en aquest cas hi ha hagut tants anys de voler tapar el nom de dones en el món de l'art, de la pintura, de la música, de la literatura. Hi ha hagut tanta, diguem, promoció de la literatura, de la música, de la direcció teatral, del que sigui, masculina, que no és una qüestió d'ulls de dona, és que fins ara només teníem ulls d'home. O sigui, és que hem de començar a obrir, o sigui, a cop de colze, però hem de començar a entrar-hi, perquè encara no està equilibrat, això. Eh?
Abans ho dèiem, que animals ferits i relates certes vivències personals, tot i no ser una autobiografia, és una novel·la.
De cap manera, és una novel·la de ficció.
Deixem-ho clar. Però els problemes compartits són menys problemes?
No. Els problemes compartits no són menys problemes. Quan tu tens un problema a dins, el pots compartir, si vols, però segueix el problema. O sigui, el problema desapareixerà quan tu t'hi enfrontis i ja està, i decideixis prendre mesures i dir prou fins aquí.
És a dir, el llibre t'ha servit d'alguna manera de catarsi, també?
No. A mi la catarsi em va venir molt abans, diguem, quan vaig sortir d'aquesta relació, evidentment. Em vaig alliberar, això és així.
M'agafa una tonteria, Elisenda, cada vegada que escolto aquesta cançó.
Once.
M'encanta.
Bueno, perquè l'Anna és una persona molt peculiar, la mare de la Nora. Ella viu de nit i dorm de dia. I aleshores, a la nit el que fa és veure pel·lícules de tota mena. I aleshores, amb el Cervant, amb el cuidador, amb l'infermer, doncs, adquireix una complicitat i una estima que no es trenca, no vol que es trenqui, i aleshores el que fan és que a la nit junts veuen pel·lícules, i una d'elles és Once. I l'Alícia va dir, ostres, fa dies, Nora, que tot és com una banda sonora, o sigui, cada vegada que escolto una cançó em recorda el que t'està passant, no? I això, i Once és un dels temes. Sí, té una petita banda sonora, aquesta novel·la, molt
petita.
I
que parla de persones trencades, en definitiva.
Sí.
Animals ferits, com dèiem, i trobem personatges, t'ho pregunto per tots els personatges. Mm. Sempre cal donar segones oportunitats?
Segons qui, no, ni parlar-ne. S'ha de, com diuen, bloquejar, però vamos, next, no. De cap manera. O sigui, aquest és un llibre de segones oportunitats que et dones a tu mateix, o a tu mateixa. O sigui, és dir, per què m'he de rendir jo? I aleshores, la vida la tinc al davant. Què faig? Tanco la porta? Això s'ho planteja algú. Acabo. No puc més? Doncs acabo. I ja està. És que estic explicant massa, eh? Estic explicant massa.
Elisenda, la novel·lista Elisenda Roca, per gent adulta, ha arribat per quedar-se o no?
Sí. Ara després d'aquest, és que tenia un vertigen tan gran, pensant, pues ja s'ha publicat tot, i s'ha publicat meravelles i obres boníssimes, i jo he llegit molt, i m'ho he passat molt bé. Què faig jo publicant? I vaig dir, doncs que escoltin la meva veu, que sentin una mica, que llegeixin, doncs, coses que he escrit jo, per què no? Això és molt de dona, eh? Això jo crec que la majoria de tios no s'ho plantegen. Les dones sí. Les dones és, vols dir?
Estan aplaudint des de la peixera.
Vols dir? Sí, les dones aplaudeixen, sí, ja ho he vist. Perquè sempre és allò, la prudència. Sí, però és que això ja està fet, eh? I penses, què coi? Re, endavant. I ara sí.
Tu sempre has estat molt pelante, eh? No?
Sí, he estat molt pelante, fins i tot en moments en què no sé com he tirat pelante, però sí, això sí, perquè tinc aquest caràcter, perquè si no era tirar pelante o tirar-me per un balcó, i aleshores vaig preferir tirar pelante.
Per cert, va, parlant d'altres coses, que juntament amb Jordi Hurtado i l'equip del Saber i Ganar...
Calla, calla, que ens han donat ondes, ondes. Jo què? Estic més content... Però escolta, més ideal, porto un any i mig allà i ja tenia l'Ondes per Cifres i Letres. Pam, Ondes per a Saber i Ganar, que ha sigut un... El jurat ho ha meditat bastant, 25 anys, està bé, vull dir, que ha sigut un premi donat a consciència, perquè de 25 anys han dit, calla, que potser és el millor programa d'entreteniment. I sí, ho és. La veritat és que és un gran programa creat pel gran Sergi Schaaf, creador de 3x4, creador de tants i tants programes magnífics i director de teatre a la tele i en fi, Sergi Schaaf, jo estic molt contenta de que em truqués i d'haver treballat amb ell i de la valentia de dir doncs, que enviï una veu d'home tan reconeixible i tan magnífica com la del Juanjo Cardenal, des d'aquí una abraçada, Juanjo, i agafar una veu de dona. A mi això vaig pensar que valent, que bé. La veritat és que estem tots molt feliços. El Jordi, pobre, anava cridant, por fi, por fi!
Es va fer viral el vídeo, a través de les xarxes.
Sí, el va gravar la Lorena Montón, que és la reina de les xarxes, i li vaig dir, passa-me'l, que això ho hem de compartir.
Com ha estat tot aquest procés en el que has substituït a una veu tan popular com la del Juanjo?
Però m'ho van posar molt fàcil, tant l'equip com el mateix Juanjo. El Juanjo em va dir, cuida'm la criatura. La criatura al micro, diu... Tracta-la amb carinyo, cuida amb la criatura, vaig dir, no et preocupis, que et faré quedar bé. I m'agrada molt. Cada vegada, fa molts anys que la gent que em coneix sap que estic més còmode dirigint, estant al darrere, a la ràdio, donant... La tele hi he jugat, jo. He jugat molt a la televisió, vull dir, donant la cara, ja ho he fet. Vaig començar l'any 91, Los Segundos Cuentan, ja ho he fet, tot això. Les teles ja he fet de tot, he cantat en els Telepassiones, he fet l'animal. Ja està, no vull jugar més, jo.
Clar.
Que vull és això, estar al darrere i el de posar la veu a les preguntes i jugar amb la meva veu, ho trobo meravellós.
Vem una cosa, veu de Saber i Ganar.
Sí.
Ràdio... durant anys i panys.
Sí.
Televisió durant anys i panys. Sí. Llibres per...
M'estàs dient gran,
no? No.
Ja
t'estic dient sàvia.
Sàvia. M'està dient, senyora, vostè és una... Sí.
Llibres per infants...
El David Zulueta em va dir, diu, hablamos mucho de los viejóvenes, pero tú eres una jovieja. I dic, vale, de acuerdo. Te quiero, Dave.
Sí, sí. No, llibres per infants i joves. Ara llibres per adults. Has fet direcció teatral.
Sí.
Què et falta per fer?
No ho sé. No ho sé, però...
Tens aquesta sensació? Ho he fet tot?
Jo sempre els dic als nanos que no us limitin, que no us etiquetin. Feu el que vulgueu ser. Si voleu ser un astronauta poeta, endavant les atxes. Si voleu ser, jo què sé, un perruquer ciclista, endavant... És a dir, feu el que vulgueu. És a dir, no heu de fer només una cosa. Heu de fer el que us vingui de gust en el moment que us vingui de gust. I que no us limitin, perquè estem en un món i en un país petit en què tot s'etiqueta i després... Ara que segueix periodista vol fer no sé què? Sí.
T'ha passat això, no?
Sí. El Jordi Llordella, actor, magnífic actor i gran amic, a qui vaig dirigir el Testimonis Perfecte, ja et canviaré, i és una preciositat. Ara està fent Isadora amb el... Ara em sortirà el nom. Ai, perdona, és horrorós. És que veus, això és l'espessor de l'edat. Bueno, no us perdeu, Isadora.
No puc fer sortir d'aquest jardí perquè no...
Isadora l'armari. No, però ho trobaré, perquè això la gràcia és que veus, amb un moment, pim-pam, trobes tot.
Ja està.
Doncs això que et deia. Ell diu, som un país on hi ha molt ensuma merda. Que és, perdó, sona fatal, eh?
No.
Però tu t'imagines algú amb el nas així ronçat com, ai, quin fèstic? Doncs n'hi ha uns quants. I aleshores jo trobo que sóc dels que... Aquests no estan al meu equip. Gens. O sigui, no m'interessen gens, ni mica, ni gota. Bé, t'ho diré tot.
Va.
Això, Isadora l'armari. Allà hi trobes el Jordi Llordella. És una comèdia amb poesia del Marc Rusi, que també és una persona extraordinària i gran amic. Si m'escoltes, Marc, una abraçada. I com et deia, ja, espera't, que ara em sortirà tot menys el Isadora l'armari. Espera que ho busco ara mateix, perquè és que...
La màgia de la ràdio, amigos.
No, Oriol Guinart. Oriol, perdona. Oh, quin espessor. Oriol Guinart, per favor, repetim-ho, que és un actoràs. Home...
Com he venit a parlar de mi llibre, Elisenda Roca, Animals Ferits, edició 62. Compreu-lo, que de veritat val molt, molt, molt la pena llegir una història d'aquestes característiques. Elisenda, per acabar, em deixes preguntar-te per com està la mare?
Doncs la mare s'ha recuperat de l'ictus. Gràcies per preguntar-m'ho, i així ja responc a la gent que la coneix i que m'està preguntant i a vegades no dono l'abast. I bé, i des d'aquí una abraçada al doctor Castellà, a l'Hospital Clínic i a tota la gent de la sanitat pública. Per favor, govern, invertiu en sanitat pública.
Elisenda Roca, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa. Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
Ruth Carau. Ara m'he fotut jo sola en un jardí. Maco, maco, maco.
Bona tarda, Joan.
Tot bé?
Tot molt bé.
Va, nou reportatge. Avui parlem d'història.
Sí,
m'agrada molt això.
Avui parlarem d'història, però no entrarem en esdeveniments històrics concrets, sinó que ja enfocat el reportatge d'avui a la manera d'aprendre la història. I ja avanço que això és molt divers i que el reportatge que sentirem ara és només una idea, no?, del que es viu en alguns instituts, en centres de secundària de Catalunya, però m'interessava saber com s'ho empesquen els docents per fer atractiva una assignatura que s'adreça a una societat que cada vegada més està acostumada a la immediatesa i a la digitalització.
Bona aquesta.
I tenint en compte també, per descomptat, que cada vegada tot queda més allunyat de la nostra realitat.
Per tant, entenc que el que escoltarem seran professors d'història i la manera de com ells es procuren apropar aquest temari història, no?, als adolescents. No?
Mm-hmm, exacte. Tot i això, ja veureu que no ho he enfocat només a maneres de fer més amb el temari a l'aula, per fer un treball o un examen, sinó que també s'inclouen metodologies o tipus de projectes que gràcies a la tecnologia i la digitalització expliquen la història als joves, però també als adults. Ja veureu que n'hi ha que van més enllà de les aules.
Deia que no ha canviat la Ruth Carau, el que tampoc canvia és aquesta secció, així que escoltem el reportatge i el comentem després.
Molt bé.
Avui toca la primera infografia, que es diu Les arrels. En aquest cas tocaria la prehistòria, que és el període més llarg de tots, i l'edat antiga. Un període llarguíssim, però que intentarem, doncs, a través dels videojocs que hi ha, com es mostra aquesta època, doncs, a través dels videojocs. Quina és la... És una Age of Empires que no va tenir tant de ressò com si va tenir la Age of Empires 2, però que segueix un eix cronològic.
HistoGamers és un recull de vídeos que expliquen períodes històrics a partir dels videojocs. És una iniciativa del Museu d'Història de Catalunya que es va impulsar l'any 2021. L'objectiu principal dels jocs és entretindre i per això en molts casos se sacrifica el discurs històric per potenciar la narrativa o la dinàmica del joc. Aquest és un recurs creat per apropar la història al jovent. Però avui en dia, com s'ho fan els professors d'història a les aules de secundària?
Com ho fem, això? Doncs intentant que hi vegin que la història els hi servirà per entendre com és el present. Per entendre la societat d'avui en dia no ho podem fer de cap altra manera que entenent d'on ve aquesta societat, quines són les arrels històriques del nostre món, del món que ens envolta, i doncs això ho hem de fer a través de l'estudi de la història.
I com es percep l'assignatura d'història?
No crec que tinguin menys interès per la història que per d'altres matèries. És evident que els resulta més atractiu la matèria de tecnologia perquè treballen molt més amb eines digitals, encara que nosaltres també, però sobretot en el cas de la història és que hi ha una feina, hi ha una tasca de treball sobre els conceptes, definicions, i requereix un nivell d'abstracció i de maduresa que potser alguns no tenen.
D'entrada, no ens enganyem, per tots és feixuga i que potser és massa acadèmica, potser fa aquella olor de naftalina i de la qual només formen part uns erudits que estan en uns despatxos davant de molts llibres i amb unes ulleres llegint un munt de coses.
Tant si la sentim llunyana com si l'entenem més propera, la història parla de nosaltres, ens explica el passat i és evident que cada cop queda més distant de l'actualitat. Tot i això, continua tenint un paper important a la nostra realitat actual i els professors d'ESO i batxillerat no tenen més remei que ser enginyosos i explicar-la a una generació que viu, pensa i actua en digital.
La majoria dels professors d'història utilitzen recursos digitals per fer les classes. Una cosa és per explicar, que aquí ja utilitzem vídeos, presentacions i també en la manera en què ells treballen. Fan pretxis, fan canvas, podcast fins i tot, fan museus virtuals, i això seria el producte acabat, no?, que nosaltres després avaluem.
Fa 16 anys que Begoña Gairín es dedica a la docència. És professora d'història a l'Institut d'Altafulla i en tot aquest temps ha vist com ha canviat la manera d'ensenyar la matèria.
Les classes que diem magistrals cada vegada són menys magistrals, sobretot a nivells de l'ESO, el seu temps de concentració és molt, molt curt i vol dir que en una classe dediquem una petita part d'explicar i la resta intentem combinar-ho amb activitats potser més entretingudes. Però sí, ha canviat la manera d'avaluar les tasques que realitzen i la manera en què nosaltres distribuïm el temps de la classe.
Encara al Camp de Tarragona, l'Institut de Constantí és un centre de màxima complexitat, és a dir, si acull alumnat en risc d'exclusió social que pertanyen a famílies d'un nivell socioeconòmic baix. Allí imparteix classes d'història l'Àngel Gasol.
En un centre com aquest, la història segurament és un aspecte que interessa poc o res al nostre alumnat, malgrat que no deixa de ser curiós que 10 minuts del centre, 10 minuts a peu, trobem el conjunt monumental de Sencelles, una construcció que l'any 2000 l'UNESCO va declarar juntament amb Tàrrega com a patrimoni de la humanitat.
I en un cas semblant s'ha trobat en Pep Palomer, també professor d'història des de fa 8 anys.
He treballat en diversos instituts d'aquí de Catalunya i també he treballat a l'estranger i em trobo que l'interès dels alumnes per aprendre història doncs és molt dispar, perquè hi ha alumnes que sí que els interessa, i normalment que és per un tema de curiositat, hi ha alumnes que no hi veuen cap mena d'utilitat.
El primer que s'ha de tenir en compte és que per aquest alumnat que tenim als centres, tot allò que va més enllà de les Olimpíades de Barcelona de l'any 1992 o de l'atemptat de les Torres Bessones de l'any 2001, per posar dues dates, tot plegat, per ells és prehistòria, perquè estan acostumats a la immediatesa i al canvi ràpid, i per tant la llunyania moltes vegades fa difícil doncs que puguin mostrar interès per aquest tema.
Les generacions actuals tenen molt pocs referents quan treballem una època històrica determinada. Què vull dir amb això? Doncs que els professors a vegades intentem connectar amb ells parlant de cinema, i realment és que no és el cinema que consumeixen, evidentment, no són les lectures que llegeixen, coneixen i costa molt més connectar.
Davant d'aquest panorama, en Pep Palomer va trobar un recurs útil per imaginar la història d'una manera més realista. Posa color a les fotografies en blanc i negre.
Jo vaig observar, ja ho he observat sempre, em passava a mi mateix, que les fotografies en blanc i negre ens allunyen del passat. Jo crec que el blanc i negre ens allunya de la realitat, ens fa veure aquestes fotos com si haguessin passat en un moment molt i molt antic, ens fa empatitzar-hi poc, i per aquest motiu doncs vaig començar a colorir fotos perquè vaig pensar que eren una forma d'acostar els alumnes al passat.
I allò que el 2022 va començar sent un recurs acadèmic, un dia va decidir compartir-ho a internet. La seva idea era que només ho veiessin els alumnes, però a les xarxes socials res no es pot amagar. Penja fotos diàriament al compte Catalunya Color, escrit així tot junt a Facebook, Twitter i Instagram.
Les imatges que fan referència a feines, a tipus de treball, les imatges que fan referència a fenòmens històrics, les imatges que ens mostren quin era l'entorn urbà que ens envolta, normalment, si les veiem en blanc i negre, ens sembla que són d'un passat molt i molt remot. Quan? Si són coses que han estat fotografiades, el passat no era tan remot. Llavors crec que aquestes imatges són les que en blanc i negre et fan sentir més allunyat del moment en què realment van ser fetes.
Ella acolorix les fotos amb programes d'intel·ligència artificial i sempre en cita l'autor original.
A part d'això, la intel·ligència artificial doncs normalment falla bastant. S'ha de saber contextualitzar cada fotografia. Coneguent la història, doncs, podem saber els colors que tenien les coses, les tonalitats, podem veure doncs, si en funció de les dates, si aquesta fotografia era feta a l'estiu, si era feta a l'hivern.
Fent públic les fotografies en color, doncs, en Pep no només fa més entenedora la història del jovent, sinó que també s'adolla la curiositat dels adults.
Està clar que la manera d'ensenyar història als nens i joves i també als adults ha canviat. I si no pensem, per exemple, en les teatralitzacions d'esdeveniments històrics. Ara, per exemple, penso en la Setmana Medieval de Montblanc o en el Festival Tarracovido que es fa aquí a Tarragona.
Totes les vies són vàlides, són útils i són benvingudes. D'igual manera, també utilitzem sovint alguns vídeos de recreació.
Inclús també podríem pensar en la memòria oral o inclús en les llegendes que ens remeten a un territori o a una tradició. Per exemple, em ve al cap la llegenda del timbaler del Bruc per parlar de la Guerra del Francès.
Representar una època ajuda moltíssim a imaginar-se com eren, com vivien, com vestien, no? La manera en què parlaven, no? Això per mi és un recurs increïble que té molt de potencial. S'ha d'utilitzar com tots, també de forma mesurada. No aprendran més història per això. Això és per complementar altres tasques que es fan.
Nosaltres, per tant, com a docents, el que crec que hem de fer és transformar tot plegat en una assignatura que ha de ser atractiva, primer, i sobretot mangívola, és a dir, que sigui fàcil d'empassar. I això s'ha de dir que és molt important, de debò crec que és bàsic, l'actitud, les maneres i, per què no dir-ho, la gràcia que hi posi el docent.
Gràcies a tots aquests recursos que utilitzen l'Àngel, la Begoña i en Pep, sembla que l'interès per la història no ha desaparegut del tot.
La història crec que té moltes possibilitats, estic convençudíssim, malgrat la mala fama que ha tingut durant molt de temps, però crec, sincerament ho crec, que de fa uns anys cap aquí, doncs, entre tots ja estem donant un tomb, no tan sols a les aules, sinó també als carrers, a les places i als museus. Per tant, és la història que se transmet als alumnes i la història que es transmet als adults. I tot plegat està fent, doncs, que se sigui més cridanera i molt més atractiva pel públic en general.
Tot allò que fem, tot allò que passa, forma part de la història. La coneixem a partir dels llibres, de les llegendes, del patrimoni arquitectònic, a través del que s'explica dins de l'aula, però també del que es transmet de generació en generació. Avui en dia, endinsar-nos en esdeveniments històrics és ben senzill, gràcies als museus i a totes les persones que, majoritàriament d'una forma voluntària, comparteixen la seva recerca. És així com, amb eines digitals o sense, joves i grans continuen aprenent la història.
Els anys van passant coses i sobretot aquests últims anys que en molt poc temps han passat moltíssimes coses i sobretot aquí a Catalunya, ja ho sabeu. Això serveix Histogamers també per aprendre i ja ens tornarem a veure. Segur, amb noves històries, nous jocs o encara no sabem com serà, però n'hi haurà coses noves.
gairebé 20 minuts que passen de les 5 de la tarda. Escoltat el reportatge de Ruth Caral, ara en parlem amb ella de tot plegat. I comencem pel principi, els videojocs com a eina educativa. I és que també són una manera molt gràfica, no?, d'explicar una època històrica. Ruth, mira, abans, quan començava el reportatge, em deies, et sona la sintonia que he posat al reportatge? I et deia, home, això és Age of Empires, no?
Sí, sí.
És un clàssic dels videojocs.
L'has clavat. Era una pregunta que no tenia preparada, però... Mira. M'ha fet molta gràcia que l'haigués... Sí, sí, ho has dit a 3-5 segons.
És una època.
I ja ho has detectat. Pues sí, exacte. De fet, veig que també esteu parlant de videojocs cooperatius,
sí.
Que ha sigut molt interessant. També s'ajunta, no, que precisament ahir van sortir dades de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que creix la xifra de consultes per addicció als videojocs, la qual cosa ja indica que cal parar-hi compte. Però el que comentarem ara és des d'un punt de vista d'un recurs, a més, per aprendre, no tant per passar-s'hi tot un dia jugant.
Clar.
Llavors, fet este aclariment, parlem d'Histogamers.
Histogamers, eh?
Sí, és el que he utilitzat al principi i al final del reportatge per fer com una mica d'introducció i de tancament, com un complement més, un recurs més educatiu per a l'hora d'ensenyar o simplement per aprendre. I el plantejament d'este projecte no és ben bé com a eina educativa, sinó com a eina de difusió de la història per fer-la més interessant per als joves. És un projecte que va impulsar ara fa 2 anys el Museu d'Història de Catalunya, que consistia a fer diversos directes a Twitch, a la plataforma Twitch, en què s'explica la història a partir de diversos videojocs. Cada vídeo és una època i, per tant, cada vídeo recomana uns videojocs diferents segons l'any en què s'inventa. Ja et dic, tu que ara t'interessaves per la història, perquè m'has dit que t'agrada.
Sí, sí.
Pues tant si us interessa com si justament tot el contrari, vos avorrix o vos agrada però us costa recordar dades, per exemple, jo crec que és un bon recurs, ja et dic, tant per a jove com... per a joves com per a adults.
I si no tens el joc i no jugues, Ruth, com a mínim igual pots aprendre a partir dels vídeos, no?
Sí, exacte. Les civilitzacions i la manera de viure, per exemple, forma part de la dinàmica dels jocs. I a més els vídeos els presenta l'historiador Eudald Navarro, que també afegeix context i dades al que pròpiament presenta el videojoc. I també la veritat és que és interessant escoltar-ho.
Ara parlàvem de videojocs, però el fet és que hi ha més eines digitals, com pàgines d'internet, programes d'intel·ligència artificials, de les quals també se'n parlava, no?
Exacte. La intel·ligència artificial, de fet, segurament també mereixeria un reportatge a banda, perquè és un gran tema. Però vaja, centrem-nos ara en Catalunya en Color, que és el compte de Twitter, Instagram i Facebook que gestiona Pep Palomer. Abans de seguir, mira, deixa'm matisar que Catalunya en Color... És a dir, Catalunya Color s'escriu tot junt. És així el nom del compte.
I seguiu-lo a Twitter perquè de veritat que val molt la pena.
I ell, sí, vigileu que no sigui un compte fals perquè m'ha fet el matís que no porta la barra baixa. Va tot junt, Catalunya Color. I té més de 14.500 seguidors a Twitter. Sí, fet el parèntesi, com a eina educativa, esta sí que té molta repercussió pel que es comenta el reportatge. Més enllà d'exposar un fet històric per als joves, també arriba i atrau molt l'atenció dels alumnes. Tu coneixies el compte de Catalunya Color?
Sí.
Ja havies vist alguna foto editada. I què et pareix? T'agrada o què?
A mi em sembla molt bé. Em sembla molt bé perquè et posa el context no només de la fotografia, sinó de com es feia la fotografia, que està molt bé, i veus la fotografia com seria ara.
Exacte.
Que és una comparativa molt xula de fer, de veritat.
Exacte.
Explicat així, a vegades sembla un tostón, eh? Per aquells que sou a casa, explicat així, sembla un tostón. Però de veritat, seguiu el compte Catalunya Color i veurem de què us estem parlant perquè val molt la pena.
Com a mínim, fer-ne una recerca ràpida i costa a vegades, no?, parlar de les fotos per aquí, per la ràdio,
sí,
perquè
es fa difícil,
per molt que ho vulgués escriure, però bàsicament, imagineu-vos una foto en blanc i negre que de cop té els tons verds de les fulles dels arbres o el color de la camisa, no? Llavors, el reportatge, per qüestió de durada, no ho he pogut incloure, però hi ha un debat que genera al voltant d'això, i és que una foto que ha estat pensada per ser feta en blanc i negre, és correcte modificar-la afegint-hi color? Crea molta dualitat, no?, perquè es tendeixen a defensar les dues opinions, tot i que una implica no fer l'altra, és a dir, mantindre la fotografia original significa no acolorir-la. Este verb me costa una bestiada.
Acolorir-la.
Sí. I, per tant, no s'aconsegueix aquesta aproximació del fet a l'actualitat, no? Jo, precisament, no tinc tampoc una opinió ferma i per això no hi entro, però sí que hi ha dos aspectes que em semblen interessants. El primer és que jo jo crec que això mos passa a la majoria de la gent, però jo en el meu cas, la joventut de Montsiellos, uh-huh, me la imagino en blanc i negre, però clar, literalment.
Sí, 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 sí.
És a dir, m'imagino ma iaia tal com surt d'una foto i no sóc capaç de fer-me la idea que, evidentment, ella va viure una realitat en color.
Clar,
no?
clar. T'imagines els carrers en blanc i negre.
Sí, però jo et dic, i la primera vegada que vaig veure les fotos de Catalunya Color, de cop és com que vaig ser capaç d'imaginar-me una joventut de Mallaia acolorida.
Sí?
Sí. Va ser una cosa que... Pot ser... No, però està molt bé. No té per què passar-li tothom, eh?
No, a mi no m'ha passat.
Veus?
A mi no em passa això. Pues, és a dir, si jo m'imagino l'època d'alguna de les fotografies, aquella fotografia sí que la veig en color, uh-huh, però aquella època jo la veig en blanc i negre.
Sí. Jo crec que l'època en general també, però he aconseguit... Tinc una foto molt clara de Mallaia de la joventut, i he aconseguit aquella, imaginar-me-la en color.
Que bona.
Mai, evidentment, t'inventes els colors i tot, eh? Però sí, m'ha paregut curiós, si més no. I el segon aspecte, que també es comenta molt a les xarxes, és que el debat va una mica més enllà. Si et sembla, escoltem com ho explica directament en Pep Palomer.
A les xarxes s'acaben creant debats sobre l'actualitat que tenen aquestes fotos. La foto acaba sent com una palanca del passat al present. Això va passar, per exemple, un dia que vaig publicar una foto d'una castanyera de fa més de 100 anys que no anava amb màniga curta, quan era el mes de novembre, i bueno, va generar un debat molt gran sobre la relativitat del canvi climàtic.
Ai, Déu meu, el que provoca Twitter a vegades, eh?
Sí.
No, i provoca debats molt interessants.
Este,
està molt bé.
Este, per exemple, m'apareix interessant per este motiu, no? La gent podria pensar moltes coses, com per exemple aquest altre debat que comentàvem, l'aspecte més fotogràfic, uh-huh, i en canvi la gent fins i tot diu, ep, com canvia el temps, no? I les diferències entre l'època, bueno, més antiga i com ho estem vivint ara.
Que això ens porta una mica, Ruta, a parlar del que tu parlaves abans i en el reportatge, sobre la immediatesa, és a dir, a treure conclusions d'una sola fotografia, com d'aquí també,
sí.
Els debats que iniciem.
El reportatge ja ho he dit, però fer-ne ara un altre matís tampoc no costa res. En tot moment, Pep Palomer cita l'autor original de la foto, ell sempre ho diu, les fotos no són seues, les fotos són d'una altra persona, ell simplement el que fa és l'activitat de acolorir-les per apropar-ho als alumnes i després ho compartir a les xarxes perquè tothom puga...
És com un joc.
Exacte.
És com un joc. Va, anem a l'últim ítem a comentar, perquè viure enmig de història pot ser que no t'interessi. Ja ho explicava l'Àngel Gasol al reportatge.
Exacte. Això. Ell defensa convençut que incloure la població i el municipi en polítiques de dinamització històrica és clau. Recordem, ella treballa a l'Institut de Constantí i explicava que just a 10 minuts, no?, tenen la vila romana de Sencelles i dir això, que tot i tindreu just al tocar, hi ha molta gent que tampoc no li desperta cap mena de curiositat. Llavors, bueno, ells al poble en fan un projecte que es diu Sencelles, el nostre objectiu, i s'ha de dir que és un bon recurs perquè és això, no? Que per molt que encara que no te desperte cap curiositat ni tingués interès per la història, ja aprens, indirectament ja estàs aprenent.
Sí.
Ja dic, no ho he pogut incloure, però l'Àngel deia que viure a 10 minuts caminant d'un edifici de gran valor històric ajuda a tindre més sentit crític, a apreciar-ho i a cuidar-lo, no? A no malmetre l'edifici, que també és important.
I tant. Va, deixa'm preguntar-te una setmana més de què parlarem la setmana vinent.
Avui t'ho puc avançar.
Sí?
Sí, perquè avui ho tinc tancadet i ben tancadet. Parlarem d'un tema que per a mi és molt complicat, no per anar-ne pròpiament, sinó per tots els conceptes, tots els tecnicismes que comporta, però que m'interessa molt, i és la petroquímica de Tarragona.
Ai.
No sé si te'n recordes.
Home, fa ben poc.
Fa 2 anys.
Sí, fa ben poc.
Fa 2 anys de l'explosió d'Iqoxe.
Sí, vam parar màquines aquí i a les emissores del país perquè no sabíem ben bé què estava passant a la petroquímica de Tarragona.
Ara fa 2 anys... recuperarem a veure si sabem explicar què va passar.
Molt,
Bueno, és que Déu-n'hi-do, la seguretat... És a dir, els pobles del voltant de la petroquímica és un repte i un repte diari, viure allí, perquè, bueno, perquè allò... no vull avançar res, però ni vull alarmar tampoc.
No, però és el que és.
Però és un risc.
És el que és.
És un risc. I allò...
Jo, amb tot el carinyo per la gent del poble, però jo no aniria a viure a Escó, per exemple. Vull dir, és el que és, i ja està, i o ho estàs disposat o no hi estàs.
Exacte, ja però ja dic, tampoc no vull alarmar ningú ni res, però és una cosa que hem de tindre en compte, i que és així.
Ruth Caral, que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, igualment.